El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Passant del punt de les 9 del matí, temps per encetar el debat de política municipal que fem, com ho sabeu, el primer dimecres de mes, després del dia del ple. Fem venir els portaveus i regidors dels grups municipals a debatre si la veu ens acompanya al voltant de les qüestions destacades del ple municipal. I avui compartim l'hora de debat amb la Mar Molina, regidora del PSC. Molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Ens acompanya també Raül García Barroso, regidor d'Esquerra. Molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Ana Lara, regidora de la Crida. Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
José Luis Fernández, regidor de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Lluís Matas, portaveu de Junts, bon dia.
Bon dia, tingui.
Amb diferents qüestions damunt de la taula per posar i per valorar aquesta hora a la tertúlia, aquest debat de política del cafè de la ràdio. Si us deixo, comencem per una qüestió que finalment no es va debatre al ple, però sí que ens interessarà posar damunt la taula què va passar perquè finalment no es debatés al ple. Al voltant de l'aprovació del nou pla que havia de regular l'oci nocturn a la ciutat, era previst que la sessió d'aquest mes s'aprovés el nou document. De fet, el govern ho presentava en roda de premsa, us ho explicàvem també ahir al programa, que havia de permetre doncs, tornar a demanar les llicències després d'estar 2 anys congelades. Ens acompanya més avui la regidora del RAM, per tant, senyora Molina, li demano que comenci vostè explicant què va passar i per què finalment aquesta qüestió al voltant dels usos doncs, de l'oci nocturn finalment no es va portar a ple.
Gràcies, Mireia. Bueno, pues, per un tema de tramitació i per un tema de majories, ja sabeu, jo crec que tots com funcionen els plens, es va decidir a última hora a treure aquest punt de l'ordre del dia. I sí que dic que si no passa res tornarà a ple al pròxim ple, a maig, per la seva aprovació. Sí que és veritat que va ser sobtat, jo s'ha de reconèixer, però bueno, ja sabeu com funciona aquest tema polític.
De fet, des d'Esquerra criticaven ahir la decisió i criticaven sobretot que no s'havia explicat, crec.
Clar, és que aquí...
Senyor Barroso.
Clar, la companya Molina parla, però clar, és que aquesta explicació va ser arran d'una interpel·lació per part de l'oposició, és a dir, no va haver-hi cap tipus d'explicació prèvia, llavors hi havia el punt de l'ordre del dia i de sobte tenim que salta i és a posteriori quan la senyora Farrés doncs, dona aquesta explicació d'aquesta majoria que la senyora Molina està explicant. Per tant, jo crec que també hi ha una falta de respecte al ple en el sentit de bueno, informar prèviament que aquest punt doncs, saltava i res més.
Li dono la paraula a la regidora Nalara.
Sí, bé, a nosaltres no ens preocupa tant el respecte institucional de si es cau o no un punt de ple, perquè evidentment doncs el govern està en la possibilitat de decidir quan porta o no un punt, però si és aquest fet, visualitza aquest fet de que arribaven a un punt sense haver acabat de treballar aquest tema amb l'oposició, per tant, sense tenir més espai de veure quines opcions de tirar-lo endavant hi havia i, per tant, sense obrir la possibilitat de parlar-ne amb la resta de grups, doncs cau el punt, no? En tot cas, entenem que arribarà al ple vinent i llavors ja tindrem el debat al ple, si és tothom.
Senyor Fernández, de Ciutadans.
Sí, de fet van ser nosaltres els que ho vam dir. Tots sabem com va el tema polític està a l'aspecte institucional, que per nosaltres és important, i sobretot que no és a nosaltres, o sigui, realment a qui està dirigit el ple és el ciutadà de Sabadell, amb els quals se'ls ha d'explicar perquè se'ls fa una roda de premsa i després de fer una roda de premsa no...
La paraula per al portaveu de Junts, Lluís Matas.
Bé, és un tema tècnic que entenc doncs, que pot ser habitual o pot passar i, per tant, doncs, el govern doncs, va decidir retirar aquests punts de l'ordre del dia. La senyora Mar Molina doncs, ja ha exposat els motius i, en tot cas, doncs, quan sigui l'hora de debatre-ho, doncs, ja ho debatarem, com deia la senyora Lara. Vull dir, tampoc és un tema que hàgim de fer més sang, sí. Ens van dir que se retirava aquests punts de l'ordre del dia, doncs ja, quan toqui, doncs ja en parlarem. és un tema prou important per debatre'l. Per tant, doncs, jo crec que haurem de buscar, i el govern haurà de buscar les seves majories i aliances i explicar bé quin projecte hi ha al voltant de tot aquest tema.
No sé si hi ha més paraules al voltant d'aquesta qüestió, volen passar a parlar d'altres temes?
Jo vull comentar només dos temes, que com ha dit el company Raúl Barroso, el tema al treure el punt de l'ordre del dia es va explicar al grup de portaveus, també ho vull dir, i també és veritat, i això li contesto a la meva companya, a l'Anna Lara, és un tema que s'ha portat treballant durant un any. És veritat que a vegades no s'arriba a consens amb tots els grups, això passa, però tant sí que s'ha treballat, només volia dir això.
Més
qüestions? No, vull dir que sí, que a la Junta de Portaveus tenim un xat, i allà al xat de la Junta de Portaveus se'ns va comunicar, diria, a mig de matí, que aquests punts es treien d'hora del dia, per tant, no sé. Per tant, estàvem assabentats quan vam arribar al ple que aquests punts anaven a l'hora del dia.
Sí, teníem una relació de punts que queien.
Sí, correcte.
Però diguéssim que potser hi ha elements d'incrementar el debat que poden millorar, evidentment.
Sí, sí.
José Luis Fernández.
Sí, molt ràpid. És que el xat de la Junta de Portaveus no està en els 200.000 ciutadans de Sabadell. O sigui, el ple és pels 200.000 ciutadans de Sabadell que ens que se'ls ha de dir. Perquè molta vegada pequem de com nosaltres tenim les nostres comissions, les nostres reunions, perquè hem de donar per sapigut coses que no són sapigut. O sigui, s'ha de dir públicament. Aquest punt del qual ahir vam dir que presentem i avui no el presentem. I no el presentem per X, i ja està. I no ha de ser l'oposició el que ha de dir. Ha de sortir del mateix govern públicament, com públicament vam presentar el pla. És que si no s'hagués fet una presentació pública, encara diríem, vale, però és que va fer una presentació pública d'això i després es va retirar, s'ha donat una explicació, ja està. I no una explicació privada, una explicació pública, com pública l'anunci. Merci.
Crec que només em falta si el senyor Barroso vol dir alguna cosa sobre el tema. Senyor Barroso, algun aspecte més a comentar? Si no, canviem de tema.
No, res més. Una miqueta la línia que apunta José Luis, no? És a dir, jo, per exemple, clar, el nostre portaveu no ens diga aquest grup de WhatsApp, no? I llavors, clar, crec que el ple és l'òrgan on realment s'ha de donar les explicacions, i jo crec que aquí hi ha hagut una falta d'explicacions i de motivació. Res més.
Va, doncs abordem d'altres qüestions de la sessió d'ahir. Parlàvem d'aquesta nova línia de subvencions per fomentar la cultura urbana als barris. Se'n podien beneficiar les entitats de la ciutat que fessin activitats culturals o esportives als barris. Canvio l'ordre, senyor Matas, què en pensen d'aquesta nova línia de subvencions?
Doncs ho vàrem, jo crec que aquí vam estar amb tot el tema de subvencions i ajuts a les entitats, doncs vàrem estar bastant tots d'acord, en la línia del que vaig exposar ahir al ple, que vàrem exposar al ple, doncs valorem positivament les iniciatives que estan portant des de la regidoria, que encapçala la senyora Morell, la volen felicitar per això. Creiem que és una eina de cohesió i d'integració interessant, i que es faci al voltant del tema de la cultura, de l'art, i bueno, doncs, jo crec que és molt interessant que això pugui portar-se a terme. La varen felicitar, jo crec que Sabadell pot ser pionera en aquest sentit, i no, jo crec que no hi ha conflictes en aquest tema.
Uh-huh. Senyor José Luis Fernández.
Re, acompanyar a les entitats que volen fer coses al carrer, donar-los la possibilitat, celebrar que hi hagin ganes de retornar a la presencialitat i a fer coses al carrer, i en aquesta línia nosaltres també vam estar d'acord en tota aquesta línia de subvencionar. Merci.
Senyora Lara.
Doncs no molt més a afegir. En realitat la gent ja està fent coses al carrer, el que li hem de donar resposta i recolzament perquè passin més coses, i endavant. Voldrem veure una mica com funciona també, per veure si realment les entitats responen, perquè es canvia aquesta idea de transversalitat, que la compartim molt, però també hem d'estar molt atents a que si deixem de tenir una convocatòria específicament per joves, aquesta transversalitat es produeixi i no quedem i no generi un efecte contrari, no? Però bé, atents i amb ganes de veure com funciona.
Senyor Barroso?
Sí, per part nostra ja vam mostrar el nostre vot favorable a aquest punt. Va intervenir la nostra regidora Gloria Llobet, no? I va apuntar potser el fet de poder obrir a més àrees, però en principi nosaltres també el veiem positiu i totalment d'acord.
Senyora Molina?
Pues jo em sumaré a les paraules de tots els meus companys també, i també és de veritat que felicitar aquí a la Tirenta Morell, perquè jo crec que també és una forma molt important de fer cohesió al territori i sobretot als barris d'aquesta ciutat.
Doncs ja no els pregunto directament si volen fer una altra ronda d'intervencions al voltant de la qüestió, perquè la Unitat del Ple es tradueix també aquí. I si els sembla, vaig cap a les mocions. Començo per una que també es va aprovar per unanimitat, en aquest cas per part d'Esquerra Republicana, per reinstaurar el pla de pagament personalitzat. Senyor Barroso, què és el que volien amb aquesta moció?
Clar, aquí citaré la senyora Lara, que va ser molt explícita també en el tema aquest, no? És a dir, és recuperar una cosa que teníem que anava en favor de la ciutadania, que hi havia entitats i persones en una xifra bastant considerable de 2.500 persones o entitats o empreses que s'afavorien d'aquest pagament fraccionat, que pel fet de derivar aquests impostos, aquesta gestió tributària cap a la Diputació, doncs aquesta facultat de fer aquest pagament fraccionat doncs desapareixia. Ja vam denunciar quan ens van oposar aquesta derivació cap a la Diputació, perquè perdíem sobirania, no sobirania fiscal, sinó sobirania de la gestió, i aquest és un punt, perquè la gestió també és important, és a dir, la gestió també afecta el dia a dia de la ciutadania. Per tant, el que aquí, com ja vam fer el nostre regidor Gabriel Fernández a la Diputació, és això, que aquesta possibilitat doncs, torni a ser factible, inclús ja amb el compromís electoral, que si guanyem les properes eleccions, aquesta derivació cap a la Diputació de Barcelona doncs es trencaria per poder recuperar justament competències com la que estem parlant avui.
Senyor Matas.
Bé, en tot cas, qui guanyi les properes eleccions haurà d'establir aliances per buscar acords, per tirar endavant...
I ja que m'ho posa en safata, vostè com es presentarà a les primàries de Junts que sabíem ahir la tarda?
Bé, jo sempre ho he dit, les intervencions que he anat fent, sempre he dit que em fa molta il·lusió presentar-me i em presentaré a les primàries, el que passa que el partit ha iniciat els seus tràmits i no em posaré amb els tràmits del partit, perquè correspon al partit, doncs, comunicar doncs, tots aquests processos, però sí, ja ho he dit i tampoc és cap sorpresa.
Disculpi, però... és que no me'n podia estar. Segueixi, senyor Matas.
En tot cas, nosaltres vàrem votar a favor d'aquest plantejament de fraccionament de pagaments. Creiem que els veïns i veïnes de Sabadell que tinguin dificultats o simplement doncs, escollin doncs, poder pagar els tributs corresponents d'una manera més còmoda perquè la seva economia o el seu plantejament doncs sigui aquest, doncs nosaltres creiem que hi hem de donar suport. De fet, era un dels acords que ja s'havia dit des del principi quan es van transferir la gestió temporal de certs tributs a la Diputació de Barcelona des de l'Ajuntament de Sabadell, que nosaltres sí que hi vàrem votar a favor, perquè no hi veiem inconvenients, perquè no hi veiem pèrdua de sobirania, perquè creiem que la Diputació és un òrgan expert en aquesta temàtica, però és cert que hem de resoldre aquest tema i és cert també que la Diputació ja ha dit que el resoldrà. Per tant, si l'1 de gener la Diputació s'ha compromès a que aquest tema estigui resolt també a Sabadell, doncs no hi veiem inconvenient. És reiteratiu, és recordatori de dir, escolti, tenim aquest tema pendent, la Diputació de Barcelona ho ha de solucionar, però sí que també els hi vaig fer un esment d'un detall de que no estem parlant d'un pla de pagaments personalitzats, que tècnicament no és això, estem parlant d'un fraccionament, un fraccionament dels pagaments i aquests pagaments personalitzats no es poden demanar en segons quins impostos. Per tant, hauríem de canviar la terminologia tècnica, que això no afecta els ciutadans, perquè els ciutadans el que volen és pagar a terminis, diguem-ne, i fraccionar el pagament, però sí que els hi vaig demanar als companys d'Esquerra que van proposar la moció i varen votar a favor, doncs que, sobretot, canviessin la terminologia tècnica, que per això estem aquí, doncs, per parlar exactament, i a més el senyor Barroso sap que és l'expert de la taula en temes legals.
Senyor Fernández.
Nosaltres vam votar a favor, nosaltres sí que vam veure pèrdua de sobirania i nosaltres sí que vam... La prova és que nosaltres tenim un pla de pagament personalitzat i ara no el tenim. O sigui, si això no és perdre la sobirania, no sé què serà. Però al final el bo serà que els ciutadans de Sabadell i de tota la província podran tenir aquest pla, que ja era una cosa que ve a Sabadell, ens la van deixar en perdre i confiem que pel 2023 ens anem a temps per poder recuperar-la.
Senyora Lara.
Jo vaig descobrir l'existència d'aquesta possibilitat en una assemblea de la PA en la que, en meitat d'un assessorament col·lectiu, se li deia a algú que no deixés de pagar els impostos, que es presentés a l'Ajuntament i els hi digués com podia pagar. I que l'Ajuntament respondria. I això passava. Passava de forma ocasional, després es va estructurar d'una manera que pogués passar de forma més generalitzada, i ara no passarà. Ara tindrem un pla a terminis més relaxat. No? Però això l'Ajuntament ho podíem fer i ara no ho podrem fer. I això se sabia abans de traspassar amb presses i corrents tota la gestió a la Diputació. I això, és, permetem-ho així, dir així, és una cagada enorme. No és una cosa que haguem de recuperar el 2023, és una cosa que no hauríem d'haver deixat que passés aquest any i que podíem haver evitat. I si passava per aguantar un any més abans de fer aquesta gestió tributària, segur, de traspassar-la, segur que s'hagués pogut fer de forma molt més relaxada i assegurant que tot passava bé amb els tempos necessaris, que la ciutadania tingués tota la informació i no una carta que t'arriba a casa i et diu ben poquet que no saps si t'han traspassat o no la domiciliació. I un sistema que ahir la regidora González em deia que només havia fallat un dia, doncs nosaltres tenim captures de molts dies de ciutadans intentant contactar-hi, i les dificultats que genera la impossibilitat de poder fer les coses, fins i tot de forma per telèfon, en què només et donen la possibilitat d'acabar entrant-hi amb un certificat digital en què la gent només sentir-ho queda bloquejada. A l'administració li queden molts deures per fer a nivell de sentir, que el ciutadà se senti proper a través d'una forma telemàtica, i això ha estat una mica un salt mortal per moltíssima gent. I vam votar a favor de la moció perquè ens sembla que és un mínim a recuperar, però ens sembla que hi ha un camí llarguíssim per recuperar coses que hem perdut amb aquest canvi.
Senyora Molina.
Bueno, jo... Perdó. Nosaltres creiem amb aquesta delegació d'aquesta gestió a la Diputació. Nosaltres creiem que la Diputació és un organisme que està preparat per fer aquesta gestió. Sí que és veritat que també creiem amb el fraccionament de pagament, com ha dit abans el Lluís Matas, no? Que el fraccionament de pagament, sobretot per les persones o els ciutadans que tenen problemes, doncs és un motiu més, un benefici perquè puguin fer el pagament d'aquests impostos. Per tant, al final és un acord que també estava quan es va fer aquesta delegació de tributs, però jo estic segura que el que sí que és veritat que hem de fer és estar pendents de que aquest servei es compleixi, i per tant hem d'estar pendents de que el servei tributari funcioni bé i els ciutadans no tinguin problemes.
Si volen demanar paraules per la segona ronda, tinc demanat ja en Lluís Matas, apunto senyor Barroso.
Sí, jo crec que amb això tots estem d'acord que hem d'anar per aquí, però també cal recordar que això de moment només afecta 3% de la gent de Sabadell. Jo crec que el que hauríem de fer és més publicitat d'això, hauríem de fer més comunicació a la ciutadania de que existeix aquesta possibilitat, o existirà aquesta possibilitat amb el 2023, perquè de fet això jo crec que la gent ni se n'havia enterat. I llavors, doncs, que només hi hagi un 3% de gent que opti per aquests sistemes de pagament fraccionat, vaja, si en tinc entès que el cost de fraccionar això és zero, per tant, jo crec que s'apuntaria al 100% dels contribuents. Perquè, escolti, si ho puc pagar fraccionadament i a sobre no em cobren interessos, doncs tothom s'hi apuntaria. Per què només s'apunta el 3% de gent? Bueno, perquè no hem fet prou autopublicitat, prou autocomunicació institucional o des d'on pertoqui, des del minut zero que hi havia aquest sistema, perquè aquest sistema no és d'ara, aquest sistema de fraccionament era del mandat anterior, si no recordo malament. Per tant, doncs, jo crec que s'havia de fer un esforç de comunicació a la ciutadania de que això era possible i arribar a un tant per cent més alt de la població que segurament ho necessiten.
Senyor Barroso.
Sí, molt ràpid. Apuntava la senyora Molina de que ella creia de que la Diputació doncs, seria capaç de fer-ho. Però, clar, el tema està que abans no és que creiem que l'Ajuntament ho podia fer o no, és que ho estava fent. I aquest 3% que diu el senyor Matas són 2.500 famílies.
Sí, sí.
Llavors, és un tema molt important, no? Sí, sí. I justament apunto, no, amb ell també. És a dir, el fet de perdre aquesta competència comporta que fer-ho d'un inici és posar el comptador a zero. Llavors, si abans patíem aquesta falta de coneixement o per part de la ciutadania, inclús la senyora Lara apuntava que va conèixer una assemblea de la PA, doncs és prova d'aquesta falta de coneixement, és partint de zero. És a dir, és un pas enrere. I per tant, aquí hem de ser crítics i com apuntava també la senyora Lara, crec que és un error el fet d'haver delegat aquesta competència a la Diputació.
Senyor Fernández.
Ho personalitzaré. Nosaltres, jo mateix, ja no tinc domiciliat els rebuts d'impostos a la Diputació i estic intentant contactar amb ens il·limitat. Jo abans m'agafava, m'anava al carrer Indústria, feia una passejada i jo tinc més recursos, però vam fer una moció al ple per posar-li fàcil a les persones grans. Les persones grans podien anar tranquil·lament al carrer Indústria i ara s'han de barallar amb un call center que no està ni a Sabadell. Res més a dir. Si això no és pèrdua de sobirania.
Senyora Lara?
Bé, m'alegra que el José Luis Fernández faci la personalització, perquè al final hem rebut molts missatges i el moment en què t'hi poses tu a fer-ho és quan descobreixes que realment hi ha unes dificultats allà darrere, que no és només el que et deien, evidentment. Hi ha moltes bonificacions a les ordenances fiscals que la gent no en té ni idea que hi pot optar-hi. Algunes que comporten feina per part de l'usuari. Tot el tema del compostador a casa, per exemple, crec que hi ha més gent que... O sigui, jo coneixo més gent que ho fa que de la que els serveis tècnics ens han dit que tenen bonificacions. I no és una bonificació que sigui poca cosa. Llavors, evidentment, que les ordenances els hi cal... I tot el conjunt de bonificacions que fa l'Ajuntament, molta publicitat. Hi ha moltíssima gent que té la pagatina per mobilitat reduïda que no sap que pot tenir exempt l'impost del vehicle. Llavors, evidentment que a l'administració li pertoca fer una feina molt gran en aquesta publicitat, però qualsevol reinici de les condicions... no en jugar a favor, en jugar en direcció absolutament oposada. I allunyar el servei, que és una cosa que acaba passant i que hem fet, dificultarà encara molt més tot això.
Senyora Molina, li dono l'última paraula en aquesta ronda. Si ningú més vol dir res, canviarem de qüestió.
No, jo només comentaré una cosa molt ràpida, i jo torno a dir, nosaltres que hi hem aquesta delegació de la gestió dels tributs a la Diputació, José Luis ha posat un exemple personal, jo ho posaria al revés, però no crec que faci falta. Però sí que és veritat que jo crec que segurament la publicitat amb la publicitat als ciutadans de tots aquests temes a vegades es queda curta, però jo crec que no és un tema que es quedi curt ara, sinó que jo crec que és un tema que s'ha quedat curt pues segurament fa 4 anys o inclús abans. Per tant, és un tema que segurament tots hem d'acabar millorant.
Doncs si no hi ha més paraules sobre aquesta qüestió, em sembla que avui farem rècord de temes tractats al debat de política municipal, Anem a una altra qüestió, en aquest cas una moció de la Crida presentada contra l'emergència climàtica, buscant doncs fixar dates i concrecions a l'entorn doncs de la lluita contra aquesta situació. Aprovada també aquesta moció, òbviament, senyora Lara té la paraula.
Sí, nosaltres presentàvem la moció amb l'urgència i la necessitat de que establim uns calendaris, de que establim un treball comú, que les declaracions, com ja vam dir fa 2 anys, que n'eren molt crítics, no poden venir sense una feina a l'endemà que impliqui aquesta conceptualització, que el dia a dia és absolutament insuficient per revertir una situació d'emergència i, per tant, presentàvem aquesta moció amb uns calendaris i uns tempos que esperàvem que tothom ens hagués dit són impossibles. I una mica, al final, doncs, vam passar de puntetes tots sobre l'esperit de la moció i la veritat és que era una mica frustrant perquè nosaltres volíem generar precisament aquesta necessitat d'acceptar la veritat i les dificultats que tenim. Acabàvem de passar per una liquidació de pressupost en què es deia que només s'havia pogut gastar 1 de cada 10 euros que hi havien sobre la taula per gastar. Llavors, evidentment, era un calendari que aquesta administració, tal i com està avui, no pot aconseguir. Jo crec que al final els únics que em van acceptar una mica el repte eren la regidora Mar Molina i el senyor Fernández. I aquí estava el tema del debat i aquí està el repte que plantegem aquest consistori. No el plantegem al govern del PSC, el plantegem a tots els partits que es presenten a les eleccions del 2023 i que si volen tenir una ciutat per la que lluitar a partir del 2050 és ara quan hem de ficar tota aquesta priorització. I per tant... aquesta moció no era una moció de retrets del govern actual, era una moció de com ens fiquem les piles perquè el consistori que ve respongui amb la priorització necessària d'aquesta declaració d'emergència, que això vol dir que realment les polítiques siguin centrades en això, en respondre a aquesta emergència climàtica.
Tinc la senyora Molina avui ens va de perres que hagi vingut la regidora perquè realment estem tocant temes del seu ram. Per tant, senyora Molina, li dono la paraula.
Gràcies, Mireia. No, jo ho vaig dir al ple i també ho sap la regidora, l'Anna. Jo crec que l'essència i l'essència de la moció i el fons de la moció, jo crec que cap dels grups que hi ha al ple, o sigui, jo crec que tothom amb això està d'acord. És a dir, tenim una emergència climàtica, jo crec que tenim un problema, un problema de ciutat, de país, de mundial, i per tant s'ha d'actuar. Però també hem de ser conscients que amb l'administració ara mateix com la tenim, o posar un calendari, que torno a dir, que sabem que 2030 crec que és molt important, i 2050 encara més, posar un calendari, ara, com tenim tota la normativa, és molt complicat i és molt difícil. Jo ho vaig dir, i ara ho estava dient l'Anna, és molt complicat, però sí que és veritat que al final s'ha de treballar per aquestes polítiques d'emergència climàtica, i nosaltres creiem, i jo crec, i el govern creu, que això ho estem fent. És a dir, jo, tots els projectes des de l'àrea d'urbanisme, d'espai públic, es fan amb aquesta visió d'emergència climàtica, que potser agradarà més o agradarà menys, però crec que és un pas que s'està fent per arribar a una ciutat completament amb una transició energètica que beneficia a tothom. Però hem de ser sincers, els calendaris, i ja ho he dit, no era un tema de calendaris, perquè sabíem que era impossible, però sí que és veritat que vam fer una declaració, la vam votar la gran majoria de grups municipals, i s'està treballant amb aquestes línies. Els tècnics treballen amb aquestes línies. Anem lents? Pues segurament sí, però torno a dir, tenim un problema de fons, i és que tenim una normativa que fa que tot sigui molt més farruc i molt més, bueno, complicat del que sembla. Llavors, simplement, canviar la flota d'autobusos, pues no és un tema que sigui d'avui per demà. És difícil. A més, jo ho vaig dir també al ple. Què val un autobús? Pues val 12 milions d'euros. Pues bueno, calculem. Això s'està fent. És un pla que té la TUS per canviar tots els autobusos, que al final es farà? Sí, segurament.
Senyor Barroso.
Sí, nosaltres ja, el nostre grup ja va donar suport a la declaració d'emergència climàtica, però el nostre regidor Santi Valls, a la seva intervenció al ple, doncs ja va denunciar, no?, una manca de lideratge, molta campanya, i ell la va qualificar com de low cost, però realment una manca de lideratge i de falta d'acció contundent en aquest camp. També parlàvem al ple, no?, tenim molts instruments, com és el pla de la bicicleta, l'Arbrat, o molts altres, no?, per poder actuar. Doncs s'ha d'aprofitar. I feien també una crítica, és a dir, a la vegada que denunciem això, ens trobem, i ho tinc a dir, amb un projecte com és el de la piscina de surf. Creiem que això és tot el contrari a una lluita real i contundent contra aquesta emergència climàtica.
La paraula la té ara el regidor Fernández.
Sí, gràcies. La regidora de l'Ara té raó en una cosa, que és que al final tots anem per temps climàtics. Va haver una època que es va posar de moda fer declaracions d'emergència climàtica, i era un tema que preocupava molt, i tenim el risc de que això, diguem-ne, passi un segon pla. O sigui, que es quedi només en un tema tècnic, que és aquest pla que s'executa, i no, hi ha d'haver un impuls polític, hi ha d'haver una direcció política que faci que aquest tema estigui permanentment sobre la taula. I és un repte per qualsevol govern que vingui. O sigui, no tinc cap dubte de que la ciutat tindrà que apretar, perquè quan hi hagi el traspàs de la Nacional 150 a Sabadell, doncs es pugui fer allà un carril bici que faci possible realment que hi hagi una comunicació nord-sud a la ciutat pel bici. Que hi ha moltes coses, però que si ho deixem simplement en l'execució d'aquest pla o d'aquest altre pla i no tenim una visió general, començant per l'Ajuntament, jo ho deia ahir, i la general Lara ho ha dit, un ajuntament que només pot executar 10 de cada 100 que es pot gastar, no, ja directament té un problema, que és que les obres que tindria que fer per implementar tot això no es pot fer. Llavors és un tema de visió general que ens hem de seure tots, i a lo millor no només amb la regidora Molina, a lo millor fer un pacte de ciutat amb la mateixa alcaldessa i uns mínims, i que ens comprometin els que ara estan al govern i els que poden estar al govern en el futur. Gràcies.
Li dono la paraula al senyor Matas. A partir d'aquí, si volen paraules a la segona ronda, ja les poden demanar. Ja han vingut les paraules. Senyor Matas, ja me la demana, no, també?
Ja la demano, perquè segur que aquí, com a mínim, posem una mica més de salseta.
Va, animi-m'ho, això.
Jo, a les companyes de la CUP, de la Crida, és que mai estan contentes per res, perquè quan els hi votem tot a favor, no estan contentes. Volen més xitxa, volen més...
Si no, no hi ha salseta.
Llavors, escolti, però si quan ens posem d'acord tots... O sigui, quan es presenten les mocions és perquè surtin votades a favor. Doncs això és el que teníem, endavant, amb les atxes, diguem-ne. Nosaltres sí que tenim un model de ciutat verda, sostenible, moderna, menys contaminada, amb menys cotxes, que és el projecte de Gran Via Ripoll. Aquest projecte ha començat ara i ha vingut per quedar-se. No són quatre arbrets plantats allà al mig de Sabadell, sinó que és una transformació d'aquests 7 quilòmetres de nord a sud de la ciutat, i això ho hem començat ara i ho seguirem quan governem la propera mandat. I en tot cas, els convido a vostès que vinguin a fer la passejadeta en bicicleta que hem fet amb altres grups municipals i veuran que això és la petita aportació o gran aportació que fem des del grup municipal de Junts per Sabadell. Nosaltres creiem amb la teoria del capità Enciam que els petits gestos són molt grans, i jo crec que estem d'acord amb aquesta moció que presenten. L'han treballada molt bé. De fet, nosaltres vàrem ser pioners amb això. La primera moció que es va presentar al ple en aquest mandat al setembre del 2019, la vàrem presentar nosaltres en aquest sentit de l'emergència climàtica. Després, el 2020, es va tornar a parlar d'això. Tots, en un moment o altre, hem estat preocupats per aquest tema. Jo crec que amb això no hi ha dubte. Els timings, els calendaris, escolti, vostès normalment volen córrer més del que correspon en uns moments, i per altres coses volen córrer menys que el del que toca córrer. Per tant, cadascú té la seva manera de córrer i caminar. Lo important, que li vaig dir ahir, a part de donar-li enhorabona per la feina que vam fer en aquest sentit, és que l'horitzó el tenim marcat. Tots veiem l'horitzó. Ara, si un va amb una bicicleta elèctrica més ràpid i l'altre va caminant, doncs, escolti, arribarem potser amb uns timings diferents. Però, en tot cas, torno a convidar-la que vegi el nostre projecte de model de ciutat. És un projecte molt verd, molt sostenible, que Europa ens l'ha comprat. I Europa ens l'ha comprat perquè és un model sostenible, ecològic, i, per tant, doncs, creiem en aquest model. I, de fet, la ciutat ara té més arbres verds que hi havia abans. Per tant, anem cap aquí. I no només l'Ajuntament pot canviar quatre autobusos que valen molts diners, sinó pot plantar més arbres, més places, etc, etc, etc.
Segona ronda sobre aquesta qüestió, senyora Lara.
Bé, jo discrepo. Jo crec que el resultat de la moció és bo, però és una moció que es fa en 35 minuts de rellotge. I ho dic perquè això no és el final d'un camí de feina, és precisament el que dèiem ahir, és posem-nos les piles aquest any que queda d'haver-hi un acord en pacte de ciutat, com deia el José Luis Fernández, com li vulguin dir, però els petits canvis són poderosos, i són absolutament poderosos. Sí, jo fa un any i mig vaig decidir que agafaria la bicicleta, perdria la por que m'atropellés un autobús i no em tornés a aixecar, i només vaig en bicicleta, i no em cal fer gaires passejos. Jo faig uns 10 quilòmetres al dia en bicicleta cada dia per aquesta ciutat, amunt i avall, i evidentment que canvia el teu paradigma, però necessitem que es canvi el paradigma de la ciutat. I això no ho fem individualment. Evidentment tenim una responsabilitat, però és l'administració qui genera aquest canvi d'aquest paradigma, aquesta reforma revolucionària de la que parlava ahir, que és absolutament necessària que entenguem que si esperem que la normativa s'obri, aquí no passarà res, passaran petites coses, i un dia, un any comprarem un autobús, i al cap de 4 o 5 anys potser un altre, però això és absolutament insuficient, perquè el canvi aquest de paradigma, o el fem des del món local, o no passarà. No vindran les administracions a rescatar-nos, vindran sempre amb la normativa 3 dies després, si això ho sabem, i ens passa absolutament sempre. I sí, venim a ficar una mica la salseta, perquè és que si no aquest ple hagués estat tremendament avorrit, i tot i així no ens van comprar el joc d'entrar al tema i l'estem entrant a la tertúlia de l'endemà.
A mi m'encanta posar salseta, ja ho sap. Jo sempre l'ajudo amb això, a posar salseta.
Senyora Molina.
Pues, bueno, jo dic que jo bueno, ja parlo d'allò, però bueno, jo crec que el govern, o sigui, nosaltres ens creiem aquesta emergència climàtica. Una cosa és que cadascú la vulgui fer a la seva manera i a la seva forma. Nosaltres ens creiem aquesta emergència climàtica. Jo, senyor Barroso, comentar-li, no? O sigui, i al final a tots, no? Nosaltres estem aplicant el Pla de l'Arbrat, hem activat el PEMUS, i sí, hi ha un projecte d'una piscina de surf, però aquest projecte ha de complir totes les condicions tècniques medioambientals, és a dir, no es fa això sense vamos, sense vigilar que tot això es compleixi. Això també ho vull deixar molt clar. I és veritat, es va aprovar aquesta declaració d'emergència climàtica, que la vam aprovar alguns grups municipals, una de crec que es va tenir, ara mateix no me'n recordo, i arrel d'això vam fer aquest pla d'acció d'energia i clima, que jo sé que al senyor Fernández no li agrada molt, perquè ja sap que és un pla, però es treballa des d'aquesta visió amb els tècnics municipals. I a poc a poc es van fent moltes coses que fan que aquesta ciutat sigui molt més verda i no tan fosca i tan dura com era. És a dir, no surt un projecte a la ciutat sense que no tingui aquest verd o aquest mínim que ha de fer que el ciutadà es senti molt més còmode a la seva ciutat. Nosaltres hem canviat totes les llums LEDs de la ciutat amb una aposta per baixar el consum. És a dir, crec que aquest govern es creu aquesta emergència climàtica. Però torno a dir, una altra cosa és els tempos que hem d'implantar.
Senyor Matas.
Sí, i una mica també aixecar la mirada, no? Que vull dir que tots els passos que podem fer des de la nostra manera de ser i d'actuar, com deia el senyor Lara, d'anar en bicicleta, ella, o anar a peu, jo, que també faig 10 quilòmetres cada dia a peu, hi ha un entorn global que no podem ometre. Hi ha una incapacitat històrica d'aquest país dit Catalunya, per fer front a l'aposta de les energies renovables. Diem sí a tot, però no al costat de casa nostra. Hi ha el debat de l'energia nuclear, que no s'acaba de tancar, que França aposta per un model, que Alemanya aposta per un altre model, que la Unió Europea aposta pel model que encara no sabem quin és. Hi ha la dependència energètica, i ho veiem aquests dies amb el tema del conflicte entre Rússia i Ucraïna, que bàsicament és geopolítica energètica. Per tant, aquí hi ha unes coses que nosaltres podem fer des de l'administració, incentivar, taxar, bonificar i fer polítiques per canviar tres autobusos. Hi ha les nostres accions del dia a dia, com vostè les diu, tots les intentem fer, però hi ha un model de ciutat. Hi ha un model de ciutat que hem de tenir nosaltres, aquí s'ha de dir, que és el que podem fer, no preguntis el que poden fer els altres, sinó el que pots fer tu. Nosaltres apliquem i aplicarem un model de ciutat més verda, menys contaminada, més sostenible, amb menys cotxes, poc a poc, perquè la gent s'adapti, perquè no oblidem. El que pateix més tota aquesta transició energètica és la gent amb menys capacitat adquisitiva, que té més problemes per canviar-se l'automòbil, que té més dificultats per arribar a la feina amb transport públic, etc, etc, etc.
La paraula de José Luis Fernández, al final vostè, senyor Barroso, el tinc apuntat, sí.
Nosaltres tenim que enfrontar les nostres contradiccions. I llavors, aquí hi ha contradiccions, tothom té contradiccions. Perquè nosaltres, per exemple, vam presentar una moció per posar un nom de... perquè cada nadador nascut a Sabadell pogués tenir, diguem, el seu arbre. Se'ns va dir que no, perquè no hi havia capacitat per fer aquesta quantitat d'arbres. I després, el Parc de l'Arbrat representa que planta el doble d'arbres dels que ens necessitaven per això. O sigui, necessitaven 800 i ara estem plantant, si no hem desmentit la regió Molina, en torn de 2.000 a l'any. Doncs això és impuls polític. Tenim tots en confrontar les nostres contradiccions, perquè, per exemple, Junts per Sabadell, doncs, sí. diu que presenten mocions perquè s'aproven, no, es presenten mocions perquè es compleixin. I ells tenen una gran contradicció, que és que mentre no hi hagi rondes, el projecte de Gran Via no funcionarà, la Crida doncs, tindrà les seves, nosaltres tenim les nostres. Es tracta d'acceptar-ho, seure'ns i mirar què podem fer entre tots d'una manera que avanci, que sigui disruptiva, però que podem estar d'acord tots, perquè cada pas que es doni no significa després tenir que donar dos passos enrere. Merci.
Senyor Barroso, i si algú més vol alguna paraula més en aquest tema, senyora Lara, ja la veig, seguirem una ronda més endavant.
Bueno, jo també tinc que parlar de contradiccions, perquè senyora Molina ha explicat, no, aquesta defensa del medi ambient, i torno a denunciar, és incompatible amb el projecte de la piscina de surf, i si no, li pregunto, per què totes les entitats ecologistes suposen aquest projecte? Si ja està dient que tot això complirà la normativa, bla, 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 per què les entitats ecologistes de la ciutat i de fora de la ciutat se suposen aquest projecte?
Quines són aquestes entitats?
Per exemple, la DENC d'aquí Sabadell.
I qui més?
Bueno, sí, s'estan fent una campanya, i...
ara mateix qui hi ha més?
No li puc dir noms concrets, però la vent segur, i vostè ho sap. I avui hi ha una assemblea a les 7 de la tarda a l'Àgora de Sabadell justament per denunciar aquest tema. Està convidat, senyor Mata, si vol venir.
D'acord.
Vale. Estem al 2022. Paraules, declaracions, guies, plans, etc. El compte enrere no és que ja hagi començat. És que estem ja al final del compte enrere. Menys paraules i més accions. Res més.
Tinc la paraula demanada per part de la, la regidora Ana Lara. Si volen dir alguna cosa més al respecte. Facem els senyals clars perquè si no, no els entenc, eh? Senyora Lara, endavant, sí?
Sí. No cal.
Bé, ara el demanarà, perquè parlar de, o sigui, quan parlem de la campanya contra el quart cinturó neix de l'ADENC, o sigui, és prou remarcable com perquè algú digui l'ADENC i qui més quan parlem d'entitats ecologistes d'aquesta ciutat, Em sembla una falta de respecte i una falta de visió brutal, però en tot cas visions absolutament diferents, sí, perquè parlem tant del Ripoll en aquesta visió d'Albert Al i ens trobem una sessió d'un espai de piscina, que és que no puc més que agafar el tema, ja sé que ja vindrà un altre dia, però que segur que comptarà amb tots els informes ambientals, tècnics, segur que no trobarem a faltar cap informe abans que entrem a la sessió de l'espai. Ho plantejo perquè no seria d'estranyar que passés que ens diguessin que ja arribaran els informes, que primer fem la sessió. En tot cas, plantejar que estem parlant d'aquests tempos, d'aquestes dificultats de l'administració, d'assumir tots aquests canvis, no només a nivells de pressupost, sinó de com els introduïm, però tenim davant una sessió que segurament serà la més ràpida de la història d'aquesta ciutat i que sí, impacta en com la ciutat està fent aquesta transició social i ecològica.
Senyora Molina.
Bueno, jo per... pel que m'ha comentat el senyor Barroso, és que tinc la sensació de que com estem ja a campanya electoral, tot el que fem està malament i totes les accions que es fan estan malament. Doncs sí, senyor Barroso, nosaltres treballem, fem accions. És legítim que els hi agradi o no els hi agradi, però nosaltres vam guanyar unes eleccions i, per tant, nosaltres treballem per aquesta ciutat i torno a dir, tinc la sensació que no s'ho estan prenent molt bé. I sí, a la piscina de surf, les entitats ecologistes tenen tot el dret del món, només faltaria a protestar, a dir que està malament, només faltaria que no fos així, però li torno a dir, la piscina de surf va a un terreny que és equipament esportiu, que si era tan important aquest terreny, senyor Barroso, vostès fa 4 anys que estaven al govern, podíem haver fet una modificació de pla i haver-li posat un espai verd perquè això no passés o no passés un pavelló, perquè li recordo, és un terreny esportiu. A banda d'això, no s'amoïni que estarem pendents de que aquest projecte compleixi, torno a dir, totes les normatives. Però, i també torno a dir, tota entitat té legitimitat suficient per estar en contra, només faltaria.
Senyor Barroso, vol dir alguna cosa?
Bueno, sí, paraules, com abans apuntava. I això de que la sessió es fa abans dels informes, això ja ha passat a governs socialistes anteriors. Vull dir que podia remarcar exemples concrets, però bueno, estarem a sobre com a oposició perquè això no passi.
Senyor Fernández, tenia la paraula demanada. Senyor Mata, segueix insistint en que no vol o sí?
No cal.
Val, doncs, senyor...
ja no ens posem mai d'acord amb el senyor Lara en aquest tema, vol dir que no cal.
Senyor Fernández.
El que està passant aquí és una miqueta l'exemplificació de per què necessitem de tenir uns mínims d'uns comuns denominadors per la ciutat. Perquè, si no, els debats puntuals se'ns mengen el que és el que tindria que ser l'autocrítica primer de cadascú i després el debat col·lectiu de quins mínims volem per la ciutat, governi qui governi. O sigui, uns projectes que com a mínim qualsevol faria i deixar-los fora de la contesa política. Merci.
Doncs farem una ronda breu, els hi retallo una mica el temps per poder fer aquell minut de glòria que els agrada tant per comentar allò que ens haguem pogut deixar del ple, però sí que volia passar per comentar una moció que no s'aprovava d'Esquerra i Junts demanant que l'Ajuntament lluís la rèplica de la pancarta Visca la República, les banderes tricolor i l'estelada el 12 i el 14 d'abril. Com a proposant de la moció, senyor Matas, li dono la paraula.
D'acord, no es va aprovar... No es va aprovar, i sorprenentment, i ho lamentem, no? Perquè la moció que presentàvem Esquerra i Junts doncs crec que incorporava les sensibilitats de tota la ciutadania, tots els veïns i veïnes de Sabadell, No era excloent, al contrari, era integradora, perquè el que fèiem és posar totes les banderes que representen a totes les sensibilitats, doncs durant dos dies o un dia, doncs per reivindicar doncs aquest moment històric. Nosaltres creiem que en, i el senyor Barroso doncs podrà ampliar també en la seva intervenció, doncs que la bandera republicana, diguem-ne, espanyola, doncs excluïa altres sensibilitats. Varen proposar posar l'estelada, que també inclou quasi bé el 50% dels veïns i veïnes de la nostra ciutat, i varen proposar doncs la pancarta de Visca la República original, històrica. Per tant, doncs creiem que era un simbolisme per reivindicar els valors republicans, i perquè doncs els nens i nenes doncs també que van creixent i que van aprenent, doncs que també tinguin aquesta sensibilitat, aquest coneixement de la història, i sorprenent també la situació de la intervenció de la senyora Morell, donant lliçons d'història una mica distorsionades. Evident, la intervenció del senyor Fernández, Fernández, ja l'esperàvem, però vull dir que en tot cas
de Ciutadans, aquesta, vol dir, no?
De Ciutadans, sí, no separa ni divideix, sinó que integra, i en tot cas l'espanyola sí que a vegades també divideix i no integra.
Senyor Barroso.
Sí, bé, com diu el company Matas, ahir doncs la senyora Morell va voler donar lliçons d'història i va fer servir un argument que els advocats diem de l'Eulello, és a dir, estrictament no es va posar la bandera estrada al balcó, i per tant, clar, aquí, com apuntava el senyor Matas, quan els nostres grups demanen aquesta petició de posar les dues banderes, és amb una visió d'aquest anhel republicà, celebrant el dia de la proclamació de la República, amb el fet històric de la proclamació de la República catalana dins de l'estat espanyol, però avui dia el que és innegable és que aquest anhel republicà a Catalunya ho representa l'estelada. Per molt que l'any 31 no es posés la bandera concreta al balcó, però avui dia el referent republicà és l'estelada. Per tant, agradàvem en un tema de plena igualtat. És a dir, aquells que tenen uns anhels republicans catalans puguin tenir la seva bandera, i aquells que puguin tenir els seus anhels republicans espanyols puguin tenir també la seva bandera. Res més. No calia entrar puntualment a la història. Parlem d'uns anhels, d'una voluntat, d'una llibertat i d'un projecte de futur.
Senyora Molina.
Bueno, jo diré poquet, eh? Jo a mi em costa, que es va aprovar una moció que tocava a la Junta de Portaveus, i bueno, i escoltava el meu company, l'Eloi, sí que tinc la sensació que es vol barrejar, no?, el tema de l'estelada amb aquest dia històric i important, i per tant, bueno, no afegiré res més, eh?
La paraula ara per Anna Lara.
Sí, bé, doncs nosaltres ja ho vam plantejar al ple, no? El Lluís Pere Arnau expressava aquesta naturalitat d'acceptar aquests símbols perquè ho són de forma clara i evident com a representatius, però a més la regidora Marta Morell ens deia segur que la Crida també acceptaria aquest i altre símbol, i la resposta era indubtablement sí, perquè al final reflecteix una mica aquest esperit de independentment del moment de què és el que es va penjar o deixar de penjar, quins són els símbols que representen, i que per tant doncs hi estàvem a favor, estem d'acord amb el que representava la moció, i així ho vam traslladar una miqueta al ple.
Senyor Fernández.
És molt fàcil. Estem celebrant una cosa que va passar l'any 31, i és un tema històric. Qui vulgui portar-ho a l'actualitat per fer bandera política del seu moviment polític particular, doncs aquest és el problema. Nosaltres tenim un pla molt històric que vam aprovar tots, que ens dota de com i de quina manera tenim que commemorar les coses, i doncs els partits independentistes intenten sempre portar tot el que és de tots al seu terreny. Doncs hi havia una bandera republicana oficial a l'any 31, va ser la bandera de la República, i no hi ha cap tipus de discussió en això. Sí, sí, s'hagués pogut posar una altra bandera oficial, però les banderes oficials ja estan encastat, i el que tocava és el que ha d'aprovar la Junta de Portaveus, que és el que vam tenir al pla de memòria. I tota la resta, doncs, s'obre. I la prova de que s'obre és que no està dintre del pla i no està en l'anel de la majoria dels sabadellens, tampoc. No està esversal.
Minut i mig d'hora avui per comentar allò que crec que ens hem deixat de comentar del ple. El Lluís Matas em demanava la paraula per això, per tant pot fer un mix de les dues coses amb total llibertat. Comença vostè, senyor Matas.
Doncs d'acord, sí. Una mica amb la línia d'aquesta última intervenció, jo donaria la benvinguda als senyors de Ciutadans a la República. L'any passat, a la Junta de Portaveus, ells van votar en contra de la bandera republicana. Per tant, aquest any, sorprenentment, van votar a favor de que hi hagi la bandera republicana. Per tant, avui Sabadell és més republicana que ahir. Tenim 3 regidors més que sumen al projecte republicà. Ara, ells ho tenen claríssim. Vull dir, quan han de triar entre una bandera republicana, encara que siguin monàrquics, però vegin una estelada per allà voltant, vull dir, seran tot menys deixar que hi hagi una bandera estelada a l'Ajuntament de Sabadell. Per tant, benvinguts, senyors de Ciutadans, al món republicà. Avui Sabadell és més republicà, perquè també entenc que els socialistes també alguna cosa de republicanisme també tenen. Per tant, jo crec que ja quasi bé hi ha una unitat republicana. El que hem d'anar és, nosaltres, els que som independentistes, republicans independentistes, doncs és cada dia anar treballant. Perdre una petita batalla no vol dir perdre la guerra. Guanyarem la guerra, perquè això a vegades s'ha de perdre per guanyar. I jo crec que això és el camí que hem de seguir fent, els que creiem en la República i en la independència de Catalunya. No és una guerra de banderes, és sensibilitats, és integració, i tots podem estar d'acord, som un mateix territori, no cal fer més batalles d'això, i en tot cas, benvinguts, senyors de Ciutadans, a la República.
Doncs la paraula pels senyors de Ciutadans, senyor Fernández, al seu torn.
Ah, molt ràpid, hi ha un pla de memòria històrica presentat i això és un tema històric i qui ho porta a l'actualitat i diu que ha de perdre per guanyar i tal, són altres. Nosaltres guanyem quan guanyem i perdem quan perdem. Molt ràpid, nosaltres vam presentar una moció per promocionar a la dona a l'esport i que és important perquè les taxes d'activitat física i d'esport són menys a les dones que als homes. Aquí tenim una escletxa que hem de solucionar, promocionant l'esport, promocionant que qualsevol esport el pugui fer tant una dona com un home, i després donant una visibilitat a les esportistes femenines que tenen, però l'han de tenir més. I aquest és un tema per continuar treballant, un tema important de no només de qualitat de vida, no només de salut, sinó d'igualtat entre homes i dones. I aquesta va ser la nostra moció i pensàvem que tenia que estar reflexada en aquest debat. Merci.
El tornarà per Anna Lara.
Sí, bé, nosaltres volíem també parlar de la moció sobre el Sàhara que es va presentar molt breument. Al final hi ha hagut un daltabaix internacional. O hi hauria d'haver hagut amb la posició que ha expressat el PSOE sobre el Sàhara i el seu reconeixement. Sabadell té un efecte directe, i de fet fa uns mesos ens preguntaven què han de ser els agermanaments. Doncs els agermanaments han de ser això, coses concretes, i que la ciutat reaccioni precisament quan hi ha un atac contra el Sàhara. Vivim també amb molta preocupació el com està funcionant l'administració. Parlàvem del que ens expressa la liquidació, de que en temes d'inversions només s'ha pogut gastar durant el 2021 de cada 10 euros, quan el tripartit, el quatripartit, ja li he canviat el nom, parlava del 29%, doncs ens deien que era l'hecatombe, no? Evidentment, ho era. Jo ho reflexo, aquesta, el 29% era del tot insuficient, però és que estem davant del 10%, per tant no hi ha un canvi de rumb, al contrari, estem en una situació, doncs, expressàvem, de necessitat, que davant de l'emergència climàtica hi hem de ser amb tota la força i anem en direcció contrària. Llavors això és una preocupació enorme. Vivim amb una il·lusió, per altra banda, de la resposta ciutadana, tant de l'ADENC i la plataforma que s'està creant de resposta al tema de la piscina, o altres iniciatives com el Festival Regadora, que neix en aquest context i per fer en direcció oposada a l'administració.
Paraula ara per el senyor Barroso.
Gràcies, Mireia. Jo també vull parlar d'aquesta moció també del tema del Sàhara, que crec que és la que queda pendent i no ha donat temps a poder debatre. Jo vaig intervenir pel meu grup municipal. I igual que abans parlava de contradiccions, torno a parlar de contradiccions. I tinc que interpretar novament el Partit Socialista. Aquesta contradicció de no votar a favor d'una moció que justament a la vegada tenim que minuts abans s'havia aprovat otorgament de subvencions cap a entitats en defensa dels drets humans al Sàhara. És a dir, o estem recolzant els saharauis o no. I cedir la sobirania d'una excolònia espanyola al regne del Marroc no és defensar els drets humans al Sàhara. I jo explicava, no? Jo ja tinc bastant edat i recordo l'època de Felipe González. Com les seves... Jo era petit, però tinc bona memòria. Com les seves dos eixos internacionals era no a la OTAN i defensa de l'autodeterminació del Sàhara. Felipe González va fer moltes traïcions, moltes, als treballadors, a molta gent. També a la gent que el va votar per no entrar a la OTAN i finalment es va entrar, i també molta gent pel tema del Sàhara. Per això el Sàhara es consuma l'any 2022 amb Pedro Sánchez. Gràcies.
Senyora Molina, per tancar.
Bueno, jo abans, senyor Barroso, li recomano que ho vegi la intervenció d'ahir del ple del meu company i sabrà la lectura que ha de fer d'aquesta posició del Sàhara. Jo vinc a destacar un punt que segurament ha passat molt desapercebut, però crec que, que per nosaltres és un motiu d'alegria, que és la classificació de les proposicions per l'aprovació de les obres del pavelló US, que és un pas més per fer aquesta obra, com deia el senyor Matasai, que sembla l'obra de la seu, però no durarà tant, portem només un any. És motiu d'alegria perquè anem passant i al final es veu com aquesta obra ha de tenir un inici. Ja sabeu que tenim moltes necessitats de cobrir a les entitats esportives i que segurament incrementarà molt més la pràctica de l'esport a la nostra ciutat, i per tant crec que és un pas més d'una obra que justament és una obra totalment pensada amb aquesta emergència climàtica, amb aquesta transició energètica i amb una gran feina que ha fet els tècnics de la casa perquè tot estigui enllestit quan s'acabi el pavelló. Gràcies.
Doncs claríssim, 30 segons per acomiadar el programa, per acomiadar-nos a tots 5. Gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest debat de política municipal. Ens veiem el mes vinent. Que vagi molt bé. I nosaltres ens queda dir-vos adeu i recordar-vos que demà tornem puntualment a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé. Adeu, bona tarda.
Adeu.